Hola a tothom, siguem sincers. S'està dient això TIA molt per màrqueting. És com si a un mòbil, un ordinador o un altre dispositiu li donessis un superpoder, una supervitamina que accelerés el seu poder. Això TIA. De fet, des de fa molt temps, els mòbils ja tenen intel·ligència artificial. Ens descarreguem una aplicació que ens dona un resultat de forma ràpida i sorprenent i nosaltres no hem fet res de res. Això és l'anomenat efecte wow. L'Arnau Font, és senyor Font a TikTok, explica molts efectes wow de forma ràpida, entenedora i en català.
Arnau Font, creador de continguts.
Crea els teus propis dibuixos animats gràcies a la IA. Simplement necessitaràs que el petit de la casa, o tu mateix, faci un dibuix a mà d'un personatge, el que sigui. I gràcies a aquesta eina podràs donar-li vida. Fer que balli, que salti, que et saludi... Trigaràs només un minut. És gratuït i es diu Animated Drawings. Així que ja saps, vés a crear dibuixos animats i segueix-me per més contingut en català.
Això és IA generativa. Però quan busquem una foto concreta dins el nostre dispositiu, ensenyant només la cara, això també es fa amb IA. Avui aprendrem moltes coses perquè tenim dues persones molt didàctiques que es dediquen a explicar molt bé la intel·ligència artificial a persones que no en tenen ni idea. Amb l'Albert Iruela, d'Òmnius, per fi sabràs què vol dir Machine Learning o què és el llenguatge natural.
Albert Iruela, emprenedor IA i cofundador d'Òmnius.
Ens hem d'imaginar aquests models de llenguatge com si a una persona li haguéssim donat tota la informació que existeix i hagués tingut un temps il·limitat per interpretar-la i entendre-la. I que aquesta persona, quan tu li puguis preguntar alguna cosa, sigui capaç d'anar a buscar dins de tota la seva memòria d'haver llegit el tot i anar-ho a buscar.
Dues persones didàctiques. Avui al Pop-Up busquem la IA dins el mòbil.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. On és la IA al mòbil? Pop-Up IA. El present. Aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-up amb Mariola Dinarès.
A xarxes és el senyor Font i un creador de continguts que explica de forma molt senzilla i útil la tecnologia. És molt pop-up perquè ho fa bé i a més ho fa en català. Volíem que sigués amb nosaltres aquesta temporada del pop-up. Hola, Arnau Font, com estàs?
Hola, moltes gràcies. Content d'estar aquí.
Estem contents de trobar-nos, eh?
La veritat és que sí.
Jo que sí, perquè hi ha molt poca gent que faci tecnologia a les xarxes socials i en català.
Correcte.
I ens mirem mutuament, no?
Exactament. A mi sempre em van sortint els teus vídeos i dic, mira...
L'algoritme ha pillat que tenim alguna cosa.
Exacte,
en comú.
Exacte, ens ha connectat l'algoritme.
Ens ha connectat.
Correcte.
I clar, dic... Busquem una persona que ens pugui dir on podem trobar la IA als dispositius. O sigui, la intel·ligència artificial al mòbil, on la podem trobar? Quina seria la resposta?
Doncs realment a tot arreu. I gairebé tots els punts del mòbil porten intel·ligència artificial. El que passa que no és com la coneixem ara de ChatGPT i aquestes coses tan espectaculars, no? Però pràcticament a tot arreu. Al buscador, a la càmera, que ens enfoqui bé la foto, els filtres, per exemple, molts llocs.
Clar, ja teníem IA i ara ens sembla que ha arribat una cosa nova.
Exacte.
Que és molt accelerada, no?
Correcte.
Clar, tu el que fas també a xarxes socials, sobretot TikTok i Instagram?
Correcte, sobretot no? TikTok i Instagram, sí. Vídeos curts.
Jo també he apostat per aquestes dues, per això ens n'hem trobat. Quines són les aplicacions d'IA generatives que t'han sorprès més?
Doncs recordo el primer moment que vaig descobrir el ChatGPT, no? Una miqueta com tothom, que va ser com el primer impacte de dir, ostres, puc interactuar amb una màquina i que em respongui amb un llenguatge que sembli una mica una persona, no? Però el que realment em va impressionar és quan van treure el mode de veu, que et parlava inclús en català amb un accent, bueno, curiós, però a mi això em va deixar com molt impactat. I a partir d'aquí, doncs, totes eines generatives d'imatge, de vídeo, que realment et generen amb una sola frase una escena de 5-10 segons amb una qualitat espectacular que dius, uau, això ho està fent una màquina amb una frase que li he donat jo? O, per exemple, també en el món dels videojocs, que també és un camp que sempre m'agrada moltíssim, tenim una eina d'Unreal Engine, que és un motor de creació de videojocs, que et permet crear escenes virtuals, també amb una frase, i que adapti tot l'entorn segons vas movent objectes i, a més, és una passada. Tenen les demos publicades i realment pot canviar molt tot el tema dels mons virtuals I aquí entra el metavers, també, que ha quedat una mica a l'ombra, no? Però...
Sí, però jo sempre penso, no, Arnau, no sé si estàs d'acord amb mi, dic que la gent que està fent Web3, ells van treballant. Ara potser no tenen una mica la lupa de l'interès mediàtic, però van fent coses i tenen molts grups, no, internament a nivell digital, sí. I trauran, de cop confluiran totes les tecnologies, no? En un
exacte.
Futur.
És una miqueta... Penso que estem en una mena de revolució d'internet que no sé ben bé com acaba d'encaixar, perquè justament estem en ella, i és el que comentes, sí. Un cop s'ajunti tot.
T'ha sortit sense voler la paraula wow? Dic, jo sí. Sempre parlo molt de l'efecte wow, vaig fer un vídeo sobre
correcte.
Això. Clar, l'efecte wow, no? que en màrqueting es busca molt, que és, apretes un botó i surt alguna cosa que dius, ostres!
Exacte, que et sorprèn.
La IA generativa, sobretot amb el ChatGPT, ha passat molt això.
Correcte. I ara moltes marques també estan aprofitant també aquest boom, és normal, amb nous mòbils, noves tecnologies, per impressionar doncs, a l'usuari.
Però has dit un seguit d'aplicacions, que tu les repasses molt a xarxes, però tu que n'has putinejat moltes, en general s'han de pagar bastant totes, oi?
Clar, aquí està el tema. Com que ara mateix la intel·ligència artificial demana molts recursos, superordinadors, targetes gràfiques superpotents, clar, això demana molts diners i tot això doncs, costa molts diners. Sí que hi ha eines gratuïtes, bastant limitades, però jo crec que més endavant ja el cost anirà baixant, però sí, s'ha de pagar per tota la IA, ara mateix.
Però és que, clar, per exemple, tu a l'hora de... Vaig explicar aquesta eina, no? Clar, moltes et diuen, en 10 dies pots fer coses, no sé si tu fas la mateixa tàctica que jo, que fas servir aquells dies per fer,
correcte,
per fer el vídeo,
totalment.
No?
I un cop se m'acaben els 10 dies, vaig a per un altre.
Clar, perquè és que si no, si les haguéssim de pagar totes, jo crec que el model s'està bastant, imposant bastant aquest, no?
Model de subscripció, correcte.
I no pateixes perquè ens estem bloguejant a totes aquestes IAs generatives.
Clar, aquí entra tot el món de la privacitat, de les nostres dades i totes les empreses que hi ha involucrades, perquè, clar, cada eina és d'una empresa diferent i anem posant allà les nostres dades en una, en l'altra. Mm-hmm. Bueno.
Clar, però hi ha molta gent que es pensa que sempre busca, vol viure tot gratis, no? I també és un bastant error, no? Que sempre,
sí.
Si una cosa et serveix ja per fer la teva feina al dia i la fa servir cada dia, potser hem de començar-nos a acostumar a pagar quotes, no?
Sí, sobretot les eines que li vulguem treure rendiment o que realment ens puguin servir. Està molt bé que et donguin un període de prova amb totes les eines perquè tu puguis trastejar, veure què hi ha, però sí que hi ha eines que després has d'utilitzar intensament. També aquestes empreses s'han de seguir desenvolupant, han de viure. Al cap i a la fi són empreses, són negocis. Uh-huh. Aleshores, doncs, sí.
Estan sortint com bolets, per exemple, no? Eines de IA generativa, que és aquelles de posar un text i que et generi un vídeo, no?
Uh-huh.
O sigui, Luma, però n'han sortit moltíssimes, no? Però tu creus que en general ens pensem que estan molt evolucionades, però encara falta una miqueta?
Falta molt, molt. Falta molt, perquè al cap i a la fi ara les IAs que tenim són IAs molt limitades, que funcionen dintre d'uns paràmetres molt entrenats una i altra vegada. I recordo que un company l'altre dia em deia, és que podràs posar una frase i et generarà una pel·lícula sencera. Bueno,
aquests han anat una mica alta fredament.
Ens hem anat molt lluny, perquè, per exemple, dintre d'aquest sector, no crec que t'acabi fent una pel·lícula sencera, però sí que t'ajudaran molts processos. Per exemple, Runway, que va sortir fa un temps, generava una escena d'uns 10 segons amb una qualitat de cinema brutal. No et farà la pel·lícula sencera, però sí que t'ajudarà amb alguns efectes i a retallar temps.
I quins prompts havies de fer? Quines instruccions?
Simplement una frase. Era una frase, recordo que era un fullet sortint d'un arbre. Tal qual. Un fullet sortint d'un arbre i el prompt eren res, eren dues frases.
I sempre he tingut una mica la mosca al nas de dir, si poses la mateixa frase, si ara molta gent, és que vull fer aquest experiment, no? Si molta gent posa la mateixa frase, surt el mateix resultat?
No. Aquesta pregunta és clau. En principi, no. Perquè també la intel·ligència artificial, aquest tipus d'IA generativa, té certa creativitat, entre cometes. Llavors, evita que es repeteixin els resultats.
És que és bo, això, eh? Jo penso que això també és com un fet diferencial, no?
Correcte.
De la mateixa manera que a vegades el cercador, que també utilitza IA, tu demanes un resultat i cadascú li dona un resultat
diferent,
no?
Clar, perquè s'adapta molt a tu, a l'usuari.
Com has arribat, Arnau, a fer tot això? Perquè, clar, tinc curiositat de saber com t'has fet creador de continguts en tecnologia, quina és la teva formació, o com has arribat aquí?
Doncs el tema de tecnologia sempre m'ha interessat moltíssim des de ben petit, que em van regalar el primer portàtil i vaig començar a trastejar-ho tot. I després vaig estudiar publicitat i relacions públiques, per tant tot aquest món de creació de contingut i de més m'ha interessat molt, i un dia vaig dir, doncs per què no, anem a provar. I vaig començar a provar, ja et dic, fa un temps.
A quin any vas començar a fer contingut?
Doncs el 2000, res, no fa gaire, el 2022, i posant-me més en sèrio 2023, entre cometes, vaig començar a veure que les meves amistats els hi començava a agradar, demanaven més, i vaig dir, doncs anem a seguir, per què no?
I tens com un calendari de publicacions? Publiques molt? O quina ha estat la teva experiència?
Doncs ara, professionalment, sí que estic treballant amb un creador de contingut com a tal, professional.
O sigui, ajudes a un creador de continguts?
Correcte.
El pots dir o secret?
Sí, sí, sí. És un creador de continguts. L'únic que és en anglès, es diu Nicky Smolina, és sobre tecnologia i Apple. Ah. Aquí ja estem parlant d'un altre nivell.
No?
I estic aprenent moltíssim, moltíssim.
Però i quina és la feina que fas tu amb aquest creador?
És suport creatiu, sobretot, organitzar tot el calendari de publicacions, estratègia de xarxes socials, dies de gravació, doncs, tota aquesta feina de coordinació i suport creatiu.
Això és un nou ofici que no té nom, no?
I ocupa moltes hores, eh?
Clar, que bo. I aquest creador, el Nicky, has dit?
Nicky Smolina.
Val.
És de Girona, eh?
És de Girona, però ho fa en anglès.
En anglès.
Però ell és anglès o no?
No, no.
Ah,
jo vaig pensar, quan vaig veure els vídeos, dic, aquest noi és anglès. No.
O sigui, tu també ets de Girona,
sí, sí.
I l'estàs ajudant amb això. I ell també està en aquestes dues xarxes o també és a YouTube?
Ell, sobretot YouTube. Va començar a YouTube, també està a Instagram, TikTok, perquè sí que en el món en anglès és una altra...
Mira, anem a parlar de llengua. Això és el que ens uneix, no?
Sí.
Creus que hem fet bé en apostant en fer tecnologia en català?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí. Primer perquè és un camp que tampoc hi ha molt contingut, ja no només en tecnologia, malauradament el contingut en català és el que és, de moment. Aleshores, tot el que puguis sumar, sigui que sigui, doncs jo crec que és benvingut.
De totes maneres, clar, ho fas perquè també tens com un altre ofici o perquè els ingressos t'arriben d'un altre lloc, no?
Sí.
Perquè, clar, has arribat a cobrar d'algun dels teus vídeos en català, en tecnologia?
No, ni un sol euro. És un hobby. És un hobby ara mateix.
Som uns motivats.
Sí, totalment.
No, però sí que és veritat que és el fet diferencial, no? Perquè tu podies fer-ho amb altres llengües, però sí que és veritat que hem d'apostar també per la nostra llengua perquè hi hagi contingut en català, no?
Exacte.
Mm-hmm. I escolta, el Nicky també en sap de tecnologia? Mm-hmm. Fa els temes que fa són relacionats amb la tecnologia?
Tecnologia i Apple, sobretot.
Ah, clar, em dius amb Apple. Que Apple ja ha deixat de ser la primera empresa del món.
Sí, bueno, està Nvidia amb les gràfiques...
Mira, que té a veure amb l'intel·ligència artificial.
Correcte.
Gràcies als xips que han passat davant i que ens ha sorprès a tothom, no? Això?
I segueix allà cap amunt.
Sí, sí. Escolta, parlem una miqueta més d'IAs que tinguem en el nostre mòbil.
Mm-hmm.
Clar, tu suposo que en fotografia, en imatges... Has arribat a fer cançons també, tot això
sí,
ho has provat?
Correcte, sí? És veritat. Ara no recordo exactament el nom, però hi ha una IA que li pots definir un estil, inclús posar-hi una lletra i et genera una cançó. Recordo, vaig fer un vídeo sobre això.
I de fet, quan entres en el mercat de Google o d'Apple, és que ara ja poses IA, bueno, AI en aquest cas,
sí.
I et surten... O sigui, eines de qualsevol cosa, no?
Eina de tot, des d'escalar imatges d'una imatge borrosa que te la transformi en una imatge de superalta qualitat, de tot, creació de música, vídeo, de tot arreu. Ara també hi ha moltes aplicacions també que estan sortint una miqueta per agafar-te els calés. S'ha d'anar una mica en compte amb això, també.
Que l'has de fer una mica de curació, no? Perquè hi ha coses
Exacte.
Que te la colen, no?
Exacte.
I tu com veus el futur? O sigui, estem en aquest moment d'efecte wow, en aquest moment de hype... Però com creus que acabarà, o sigui, la IA generativa? Com es posarà a lloc, això?
Sí que estem en un efecte wow, totalment, i jo crec que encara durarà més l'efecte wow, perquè les marques no paren de presentar noves eines. Jo crec que arribarà un punt en què serà part del nostre dia a dia, com el mòbil va ser en el seu moment. I sempre, bueno, sempre, des de que coneixem la IA generativa, he pensat que acabarà sent com el nostre secretari. Ens acabarà ajudant, no substituint, però ajudant molt.
I com t'ho fas? Perquè també és un exercici que jo intento fer molt, no? Perquè no sé si al teu voltant tota la gent li interessa molt la tecnologia, però uh-huh. és un tema que ens ha d'interpel·lar tots perquè uh-huh. el dia a dia tots som digitals, no? Tens algunes tàctiques per explicar-ho de forma que ho entengui tothom? T'esforces en aquest aspecte?
Intento buscar exemples pràctics que un usuari que no està altament interessat en la tecnologia li pugui resultar atractiu. Perquè sí, és molt bonic generar una cançó, un vídeo, però realment quina aplicació pràctica després té per un usuari normal? Aleshores, buscar aquests exemples, doncs agafar, per exemple, d'un mem, doncs fer-lo divertit, donar-li moviment, per exemple, no? Buscant algo més concret per l'usuari.
De fet, ja per acabar, el tema de les xarxes socials són perverses en aquest sentit, que ens fan crear continguts d'una manera concreta, no? Uh-huh. De per poder enganxar, al principi has de fer, o sigui, tu també els 3 segons primers ja t'ho estàs cobrant.
Essencials,
molt.
Els 3 primers segons és essencial.
Què hem de fer? Ajuda'm.
Has de mantenir un cert nivell d'atenció durant el vídeo, introduir una pregunta que enganxi al principi i no resoldre-la fins al final del vídeo. És el més important.
Això em falta aprendre. Això ho faré. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies. Ens hem apuntat a algunes de les eines que ens has explicat. De fet, és que n'hi ha tantes.
I més que vindran.
Cada dia podíem fer un vídeo amb alguna eina i també alineats amb el tema dels exemples, no? Per explicar bé la IA, millor que posem exemples perquè
exacte.
Si no ens perdrem, no?
Sí, sí, jo mateix em perdo. Vull
dir. Gràcies,
moltes gràcies a vosaltres.
Les preguntes freqüents. Quin és l'impacte de la IA a la nostra vida?
Jo penso que venim de molts anys, no? en els que hem estat parlant de la gestió del coneixement, i penso que està arribant la tecnologia que ens permetrà passar una nova era, que és la de la revolució del coneixement, on ja no només podrem activar informació estructurada, sinó que podrem utilitzar tot el coneixement del món per millorar la presa de decisions.
Aquí estem avui amb un emprenedor centrat en projectes d'intel·ligència artificial. És el cofundador d'Òmnios, l'Albert Iruela. Hola, Albert, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Escolta, la primera pregunta que et faig. La IA pot mirar, llegir, escoltar i escriure per tu?
Doncs això és el que fem. Bàsicament, bueno, vam néixer el 2017 arrel d'una publicació que té Google, que és el primer cop que es permetia entendre informació desestructurada a partir de context, de no només buscar paraules literals, sinó d'entendre el context, és a dir, poder dir que estem parlant de... A posar un exemple que es pugui entendre, no? Que podem dir que estem parlant doncs, de tomàquets, llegums i patates, i que la tecnologia pogués entendre que allò era alimentació. Llavors vam entendre que això era algú molt potent. I bàsicament des de llavors el que hem fet és intentar veure en l'àmbit de les empreses, sobretot, en quines àrees concretes de les companyies doncs, podíem ajudar a potenciar tota aquesta tecnologia que els permetia... Ara sí, activa tot aquell coneixement desestructurat per millorar la seva presa de decisions. Mm. Llavors...
Això que has dit, o sigui, això que has explicat, és el que se'n diu llenguatge natural?
Sí.
O dir... machine learning? Explica'ns una mica aquests conceptes que estem parlant.
Anem a fer-lo de més gran a més petit, no?
Val.
Al final, la intel·ligència artificial, què és? No? Són un conjunt d'eines, no? Que permeten, d'alguna manera, fer que les màquines emulin el pensament humà a l'hora d'interpretar. Vale? I això... interpretar informació, interpretar qualsevol tipus de context. No? Doncs això, d'alguna manera, té diferents vessants. No? I una d'elles, que és la que realment des de la sortida del ChatGPT doncs, està tenint més força, és tota la part del tractament de llenguatge natural. Què vol dir això? No? Doncs ser capaç, com deia abans, no? de crear tecnologia i crear models que permetin entendre informació no estructurada, com poden ser text, àudios i vídeos, emulant el pensament humà fer-ho. No? Llavors, quines eines poden composar aquesta part del processament de llenguatge natural? No? Doncs el Natural Language Processing, que és el processament de llenguatge natural, el Natural Language Understanding, que és la comprensió del llenguatge natural, després eines d'interpretació, anàlisi de sentiments, és tot el que té a veure amb el que seria la part del text pla, no? del llenguatge natural, del text, de com els humans interactuen entre nosaltres.
Clar, en el moment que va sortir el ChatGPT, hi ha molta gent que va començar a dir oh, és que sembla... Clar, potser l'efecte aquest que ens ha sorprès és perquè semblava que parlessis amb un humà, no? Aquesta la simulació que dius, no? Que té molts de topalls, evidentment, no? Però sí que és el que potser ha accelerat més això de que estem parlant més d'intel·ligència artificial ara, no?
Home, clarament. O sigui, al final ens hem d'imaginar aquests grans models de llenguatge que han sigut el game changer principal, no? De com la intel·ligència artificial realment ha arribat a ser útil. Ens hem d'imaginar aquests models de llenguatge com si a una persona li haguéssim donat tota la informació que existeix i hagués tingut un temps il·limitat per interpretar-la i entendre-la. I que aquesta persona, quan tu li puguis preguntar alguna cosa, sigui capaç d'anar a buscar dins de tota la seva memòria d'haver llegit el tot i anar-ho a buscar. Què ens ha permès això? És a dir, això ha permès... La primera eina, no?, que al final pot arribar a 7.000 milions de persones, fa que es trenqui tota la barrera didàctica. És a dir, que d'alguna manera, havent superat anys en els que érem juglars explicant el futur, ara ja arribes a les empreses i arribes a les persones I com ja ho han vist, ja saben el que és i el que no és, no? I ens trobem un gran canvi, no? Des d'explicar coses futuristes a realment arribar a situacions en les que ja està molt clar el que es necessita o en el que estem molt clar que es volen arrencar a fer coses, però potser necessiten algú que els acompanyi per no acabar-ho fent d'una forma desordenada.
Clar, fem una mica un taller pràctic. Ara representa que tu entres a la meva empresa, no? Que jo dic, ai, mira, m'ha agradat molt això d'Òmnius, a veure què em poden fer. Tu li dones a aquesta persona, aquest empresari, que no en té ni idea d'intel·ligència artificial, però suposo que el que li vens és que tindrà una eina més productiva, no? Però què li vens a aquesta persona?
El primer,
coses que li dius?
El primer que li explico és que vinc a ajudar-lo, vale? I que d'alguna manera això va molt ràpid i és molt difícil que ells, durant el seu dia a dia, puguin absorbir tot el que està passant. Per tant, necessiten gent al seu costat que estigui al dia. El segon que li demano és no comencem pel primer que ens passi pel cap. És a dir, anem realment als punts principals en els que tu penses o que bé podries millorar el teu servei als clients o que bé millor podries eficientar els teus processos interns o que bé podries fer coses que fins ara no et podies plantejar, i anem a centrar-nos en aquelles coses importants, no? I un cop les tinguem ubicades, el que hem de fer és aconseguir que ells ens expliquin el seu dia a dia de negoci i nosaltres posar la visió tecnològica per veure per on podríem començar. Com es transforma això en realitats? Doncs, bàsicament, hem vist tres principals àrees, no? La primera és tota la part del tractament de contingut audiovisual. Des de poder emplenar formularis de forma automàtica només a través de la veu, fins a tractar vídeos de judicis per fer tota la part de transcripció, processament i navegació dins del contingut. Després hi ha un segon bloc, que és tota la part d'intel·ligència de mercat. És a dir, poder mirar tota la informació que hi ha oberta al món, que d'alguna manera, si tinguessis recursos dins de l'empresa, si la miressis, t'ajudaria a prendre millors decisions. Xarxes socials, mitjans de comunicació, què estan fent els competidors, etcètera, etcètera, etcètera. No? I tot això, aprofitar la tecnologia per tractar aquesta informació. I el tercer bloc principal és tota la part dels models de llenguatge. És a dir, poder no només interpretar informació, sinó ajudar-los a generar coneixement nou. I aquí poso exemples des de... Doncs, hi ha moltes empreses que depenen molt la seva part d'ingressos d'anar a concursos públics. I això solen ser processos molt llargs, de redactar informació, i al final aquesta informació ja la tens. No? Llavors és aprofitar tota aquesta informació que tens dins de casa teva per ajudar a automatitzar o accelerar tots aquests processos de redacció.
Clar, i estic entenent que la IA es pot aplicar a l'empresa, però cada empresa de forma molt diferent, no?
Completament. I per mi hi ha un tema molt interessant. És una tecnologia que al final pot arribar, o arribarà, o ja està arribant, a totes les persones del món, a tots els departaments del món, independentment del sector o en l'àmbit que treballis. És a dir, és algo que ha arribat per quedar-se, no? Llavors, com al final, i això està molt establert, el 80% del coneixement que genera el món és desestructurat. Llavors, necessites aquest tipus d'interpretació per poder activar-lo, no? Llavors, i qualsevol persona al seu dia a dia tracta amb texta, o tracta amb veu, ja no al seu dia laboral, sinó també al seu dia a dia personal, no? Llavors, la capacitat de generar aplicacions no hem vist ni un 5%. No hem vist ni un 5%
del que s'accelerarà, no? Opereu en diverses llengües, el català, el castellà, l'anglès, el rus, el romanès, i he vist que també teniu pilots amb àrab i urdu.
Bueno, això validar la qualitat dels resultats és més complicat, no?
Clar.
Però sí que és veritat que, bueno, fa 2 anys això era pràcticament impensable, no? Que haguessin sigut projectes molt grans, de fer grans entrenaments i després no poder inclús assegurar la qualitat dels resultats, però sí que en els últims 2 anys, amb aquests grans models de llenguatge, són agnòstics a l'idioma. Llavors, d'alguna manera, pots integrar ràpidament models d'estat de l'art que et donin un estat de performance en molts idiomes molt bo. Ja sigui per tractar àudio, per tractar vídeo, poso un exemple ara estem treballant també amb administració pública, hi ha molta gent que dona servei al ciutadà que es troba en situacions en les que ell parla un idioma, però el qui l'està venint a rebre parla un altre idioma. I això ara mateix es gestiona amb el mòbil, parlo, es transcriu, s'escolta, es transcriu, que solen ser converses poc accessibles, no? Ara estem treballant amb la idea de poder transformar aquesta interacció en algo en el que ja sigui l'idioma d'entrada, que sigui identificar-lo de forma automàtica i que a l'altre costat, o amb uns auriculars o amb un teleprompter, poder anar seguint una conversa fluida.
Sí, les escoles d'idiomes són les que han de patir.
Bueno, pot ser.
Perquè, clar, no sé, aprendre un idioma serà com un caprici en un futur, no?
Pot ser una reflexió, però també al final tothom s'entén millor parlant, no? Al final que pugui arribar ara inclús l'altre dia estava investigant sobre una tecnologia que permetia no només traduir el que t'estaria dient, sinó que tu poguessis escoltar amb la mateixa entonació, amb el mateix to de veu meu. Imagineu anar al teatre, o imagineu anar a qualsevol congrés, i que ja no sigui la traducció, no?, simultània que puguin estar donant, sinó que estiguis escoltant la veu de l'orador.
Clar, no, és que la tecnologia pot fer moltes coses, però clar, el tema de la clonació de veus també, ja...
O sigui, obrim temes, ja...
És un tema obrim com temes. Molt... La gent, té, no? la gent que fem coses amb la veu ja fa com por i tal, però sí que és veritat que l'altre dia jo em plantejava, dic, home, si hi ha una aplicació que em pot agafar el to i més o menys... Això anirà cada vegada millorant, no? Uh-huh. I no sé, és que potser d'aquí 10 anys jo estic fent coses amb text i ja directament surt amb la meva veu sense jo haver d'anar a un micro a gravar.
Clar, és a dir, aquí hi ha el... O sigui, el que ha fet aquesta tecnologia, al final podem mirar tota la part bona, no? Però també té els seus riscos. Ah. Primer té riscos que són molt coneguts, no? De vigileu on fiqueu la informació, però al final esteu ajudant a entrenar models que després aniran a altres derivades, però després tota aquesta part del que és generar contingut que no és real d'una forma molt més senzilla, hi ha moltes menys barreres tecnològiques per fer-ho, fa que el volum de que sigui, inclús en un futur serà difícil diferenciar, no? El que és una realitat del que no. Per això hi ha tota aquesta falera ara amb les fake news. Jo crec que anem cap a un camí en el que el qui és el qui té certa referència, no? Validant la informació com a persona, és el qui donarà un valor a la informació que es dona. Serà molt difícil diferenciar el que és veritat del que no. Això és un gran repte.
És un repte. Que ara estàs fent esclatar el cap. Vosaltres teniu 40 clients, a Trobada en Fira de Barcelona, amb el Barça, amb SAD, MIS, o sigui... però són coses més aviat a nivell intern o a nivell d'usuari la gent pot veure el que esteu fent en aquestes empreses?
Bueno, al final són, com et deia abans, el més important és treballar en el que en aquestes empreses podem aportar valor. I cadascuna de les que has llistat, n'hem fet moltes més, sí. Cadascun té unes necessitats diferents i unes aplicacions diferents. Normalment les empreses el que fan és, abans de començar a ficar tecnologies noves en mans dels seus clients, que és on realment estan exposats, primer anem a provar-ho internament. No? Anem a provar la nostra informació, anem a intentar optimitzar processos nostres, anem a intentar veure com podem eficientar... temes interns, no? Però molt ràpidament i cada cop més es vol posar en valor cap a fora el que s'està fent, no? I aquí puc posar exemples, no? Des de la part que et deia abans d'emplenar formularis de forma automàtica, al final el qui ho rep és el qui ha de compartir la informació. Però després hi ha altres temes més intents com, per exemple, crear el ChatGPT intern de l'empresa. O sigui, que puguis interactuar amb la teva informació de la mateixa manera que aquesta eina et permet interactuar amb fonts externes, no? Llavors, això són... Cadascú una mica ho porta a l'àmbit on pensa que és més clau.
És que, clar, hem parlat una mica del ChatGPT en plan de forma molt general, però potser sí, no? L'aplicació més personalitzada amb les teves dades i un motor que sigui per les teves coses, potser és el futur ha d'anar cap aquí, no?
Bueno, inclús imagina't qualsevol xarxa de venedors, no? O que estan intentant, pues, d'alguna manera, posar el seu producte al mercat, que abans d'anar a qualsevol reunió, doncs, sobretot el portfoli del que poden oferir, puguin fer-li consultes i resoldre dubtes, o inclús, bueno, pues, fer contrastar el que el client té amb el que pots oferir d'una forma senzilla i, de partir d'aquí, poder tenir conversa més fluïda. És a dir, ja no és només tractar informació del dia a dia, no? Per generar nova documentació, etcètera, sinó també inclús per anar a punts concrets, o el que deia abans, no? És a dir, imagina't que qualsevol persona que està a terreny, després d'una visita, pugui simplement fer una nota de veu, explicar com ha anat, i que allò ja li generi el reporting, no?, dins de les seves eines. Bueno, hi ha moltes aplicacions.
Enamorar-nos com Her, espero que no passi mai això, però sí que és veritat que en el cas de Microsoft li ha dit Copilot, o en el cas de qualsevol eina que faci servir, sí que és veritat que surten unes formiguetes dient, vols que t'ajudi? No sé si, per exemple, tu a nivell personal ja estàs aplicant moltes eines d'aquest tipus. Uau. En el teu dia a dia. Sí,
clar, no? Al final he de ser coherent amb el que faig, no?
Però perquè també hi ha com molt de fum, també, segons com, de coses que dius, a veure, tampoc ho fa tan bé, això, no?
Estic d'acord.
No? Però vull dir, alguna cosa que diguis, no, això he guanyat molt de temps amb això.
Sí, bueno, tota la part de redactar e-mails, de redactar...
Correu electrònic.
De redactar documents, de... Sí. Bueno, jo és que ho tinc molt, molt interès, inclús en l'empresa és tecnològica. Ara mateix hi ha eines que et permeten, abans de pujar una cosa a producció, a nivell de codi, poder que te la revisin i veure si tens algun fallo o no. Llavors, si ho portem a un nivell, hem de ser coherents amb el que fem. Al final estem explicant a les empreses que això els ajudarà. Nosaltres internament tot el que sigui implementar-ho pel dia a dia, doncs és benvingut.
En un dels programes parlàvem del tema d'educació, no? Que els mestres estan com molt expectants perquè evidentment els alumnes fan servir molt el ChatGPT i el que sigui. No sé si també aniran evolucionant també les eines de tecnologia inversa per detectar quan una cosa està fet d'una màquina o un humà.
Això, mira, quan va sortir ChatGPT, poc després va sortir l'eina que identificava si el text estava autogenerat. Però poc després va sortir el Humanizer, que és agafar el text...
Oh, sí, ho vaig veure!
És agafar el text i humanitzar-lo perquè no puguin veure...
Humanizer!
No, no sé quina és sí. No sé quina la següent derivada, però això ja està passant, no?
El Humanizer és una eina perquè no es noti que has fet servir el ChatGPT, que t'humanitza la màquina.
Correcte.
Llavors ens anem atrapant, no?
Però parlaves de les universitats i, òbviament... s'han de reinventar coses, no? Al final el concepte de doncs, redactar un treball o bueno, hi ha coses que d'alguna manera potser no és que estressem el que estigui ben fet o no estan fet, mal fet, és intentem entendre les persones que ara mateix estan en un procés formatiu, quines eines disposaran al futur i com els ajudem a que les utilitzin d'una forma més òptima, no? Després per mi hi ha un tema, i lligo això també amb la vida laboral, que per mi és superimportant entendre això. Jo crec que venim d'uns anys, no?, en el que fa anys ja que potser l'objectiu de les persones en l'àmbit laboral era tenir el contracte indefinit. Jo crec que estem anant cap a la direcció de ser indefinidament contractables, no? I d'alguna manera penso que aquestes tecnologies és algo que t'obligaran a una formació continuada, perquè al final no serà qui les utilitza, qui no. Anem anant a la derivada de qui les utilitza millor i per tant és capaç de treure millor.
Clar, tindrà el valor i el que s'haurà és el problema que tindrem és de retenir, no? Aquesta gent que sap fer això són els que estaran més demanats, no? Les persones que saben utilitzar-ho. Escolta, Albert Iruela d'Òmnios, moltes gràcies per aquesta conversa.
A vosaltres per invitar-nos.
I una IA ha triat que el moment més viral d'avui és...
Al final ens hem d'imaginar aquests grans models de llenguatge que han sigut el game changer principal, no?, de com la intel·ligència artificial realment ha arribat a ser útil. Ens hem d'imaginar aquests models de llenguatge com si a una persona li haguessin donat tota la informació que existeix i hagués tingut un temps il·limitat per interpretar-la i entendre-la. I que aquesta persona, quan tu li puguis preguntar alguna cosa, sigui capaç d'anar a buscar dins de tota la seva memòria d'haver llegit el tot i anar-ho a buscar.